La taula de l'Evangeli.
Hola, com anem? Ens plau de retrobar-los un diumenge més fidels a la taula de l'Evangeli. Gràcies per ser amb nosaltres. Ens disposem ja, com a cada programa, a comentar la litúrgia dominical, les lectures de la missa. Avui ho farem de les del diumenge 16 de durant l'any i comptem amb aquests convidats: la Fàtima Ramos, membre de la institució teresiana i pedagoga terapèutica. Hola, bon dia.
Bon dia, de nou aquí.
Gràcies per haver acceptat de nou la invitació. I mossèn Josep Maria Turull, rector de la Sagrada Família de Barcelona. Hola.
De buscar, bon dia.
També gràcies per ser aquí de nou.
Amb molt de gust.
Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 16 de durant l'any és del llibre de Jeremies i del capítol 23.
Ai dels pastors que perden i dispersen les ovelles del meu ramat, diu l'oracle del Senyor. Per això el Senyor, Déu d'Israel, diu als pastors del meu poble: vosaltres heu dispersat les meves ovelles i les heu fetes fugir, en lloc de fer-ne el recompte. Doncs ara jo passaré comptes amb vosaltres per reclamar tot el mal que heu fet, diu l'oracle del Senyor. I totes les ovelles que em queden, jo mateix les recolliré de tots els països on les havia fet fugir i les faré tornar als seus prats. Allà seran fecundes i s'hi multiplicaran. Els donaré pastors que les menin, i ningú no tornarà a fer-los por, ni a esfereir-les, ni en mancarà cap, diu l'oracle del Senyor. Venen dies, diu l'oracle del Senyor, que faré germinar un rebrot legítim del llinatge de David, i serà un rei excel·lent, que farà regnar en el país la justícia i el bé. En els seus dies, Judà no sofrirà cap mal i Israel viurà segur. El seu nom serà: el Senyor és el nostre bé.
Jeremies predica els darrers anys del regne de Judà, abans de l'exili. Aquest fragment que hem escoltat és el final d'una sèrie d'oracles contra els reis de Judà. El profeta els hi fa una crítica comparant-los a uns pastors que, en comptes de vetllar per les ovelles, han provocat que fossin dispersades. Bé, doncs, a veure, aplicacions. Sí. Avui n'hi ha alguna o què?
Sí, i tant.
Digueu.
Bueno, estem aquí en aquesta línia de les lectures. Bueno, ara estem en el anunciar el regne i, bueno, són els pastors que condueixen el ramat, una imatge molt, molt de l'època, no? I que tothom entenia amb aquesta imatge, bueno, què vol dir pastors? Potser en una altra cultura, en uns altres temps, hem d'utilitzar d'altres imatges, no? I el que el profeta denuncia és que aquests pastors estan desviant a la gent. Les estan desviant del que és realment l'anunci. L'anunci del regne no és més que res que generar que hi hagi amor, generositat, justícia, pau. I no és el que estan fent. Però sí que alhora diu, bueno, vindrà un rebrot, es refereix a Jesús, no? I que aquest és el que, bueno, amb la seva vida, amb les seves paraules, ens mostrarà com és això d'estimar, de ser generós, de generar pau i justícia a les persones que ho necessiten. No sé què dirà Josep Maria, si està d'acord.
Per al·lusions, Josep Maria. Ja et tocava per això, eh?
Recollint les al·lusions. Jo, llegint aquest text, em venia sovint a la memòria el que sovint em diuen. Clar, quan em presento a la Sagrada Família dient, doncs, miri, soc, perquè sàpiguen qui sóc, no? Dic, sóc el rector d'aquí, sovint, doncs, diuen, ui, quin honor, no? Jo dic, i quina responsabilitat,
clar.
Perquè tan alt com l'honor és la responsabilitat. I ho dic perquè això també està relacionat amb el que diu dels pastors, perquè aquests pastors tenien molt clar l'honor de pastorar el poble de Déu, però no la responsabilitat, i acabaven aprofitant-se'n. I, per tant, doncs crec que és un avís, d'una manera molt significativa, els que, d'alguna manera o altra, tenim una responsabilitat pastoral en el poble de Déu. Començant pel papa, els bisbes, els sacerdots, els diaques, i d'alguna manera tot el poble de Déu, que tot el poble de Déu està cridat, doncs, això, a guiar la feina de pastorar, no? A guiar la humanitat cap a aquest regne de Déu, el que està cridada a participar en plenitud. I, per tant, és una crida a la responsabilitat, ja dic, dels que tenim aquesta tasca a imatge de Jesús bon pastor, d'exercir-la adequadament, de ser ben conscients de la gran responsabilitat. I a vegades veient això, dius, sí, també a vegades, encara ara, doncs a vegades els mossens, els pastors, no? Doncs en lloc de recollir la comunitat que tenen encomanada, doncs amb la seva actuació, i encara per desgràcia ho experimentem, no? El que fan és fer-les fugir, com diuen aquí, perquè dic, això no va, no? Uh-huh. I llavors, doncs, per tant, aquesta important tasca que tenim i responsabilitat, ja dic, sobretot els pastors, de ser ministres de la unitat en Jesucrist. I una tasca que té, per extensió, nosaltres ho fem dins de l'Església, perquè tota l'Església tenim aquesta tasca enmig del món, perquè, que, precisament, com vèiem la setmana passada, està cridada aquesta humanitat a esdevenir tot ella fills de Déu, membres d'aquest poble de Déu.
Sí, com tu dius, Josep Maria, tota l'Església tenim aquesta tasca, no? Perquè recordem que Déu és el gran pastor de la humanitat. I, bueno, i això què vol dir? Que Déu el que vol per tots nosaltres és donar-nos vida, que tinguem vida en abundància. Vol guiar-nos a bons prats, on puguem alimentar-nos, reposar. No vol que ens perdem, no vol que morim, sinó que arribem a la meta del nostre camí, que és viure units a Déu. Desitja el que desitja qualsevol pare i mare en aquest món. Què desitja per als seus fills? Doncs que estiguin bé, la felicitat, que es realitzin, no? Que tinguin una vida, bueno, bona, plena.
És això que diu, no?, que al final, doncs, el seu nom, el nom de Judà i d'Israel, i per tant, per extensió de tot el poble, és aquest, el Senyor és el nostre bé, que aquesta és la realitat, i que quan ens allunyem del Senyor, més o menys explícitament, ens allunyem del bé i ens acaba anant malament. Això que tradicionalment s'havia explicat, que, ui, ves, si fas això, Déu et castigarà. Sí. No és que Déu et castigui, és que si fas això, et faràs mal, perquè t'allunyes de Déu i te'n vas, doncs, cap al mal, que acaba fent
però
mal.
Però per què es deia Déu castigarà? Com una manera de pressionar, de
cada
de
cosa
al
seu temps per fer-se entendre.
Ja.
Això és com el nen petit que ja, li pots dir no posis els dits en l'endoll perquè t'electrocutaràs. No ho entén. Li has de fumar un castanyot als dits, no? Perquè no toqui. I llavors, doncs, a cada moment, doncs això, la història de la humanitat és com la història personal, no? Diguem, passem però diferents moments i se'ns han de dir les coses de diferent manera. Sant Pau ja ho diu, no? En un cert moment, doncs, s'us havia de donar el menjar molt deixatat, com un nen petit, perquè ho poguéssiu rebre, i ara, doncs, ja us heu fet més grans espiritualment, ja podeu rebre un aliment més gran. Doncs aquí va el plantejament.
Sí, d'acord.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes i del capítol segon.
Germans, vosaltres abans éreu lluny de les promeses, però ara la sang del Crist us ha apropat. Ell és la nostra pau. De dos pobles n'ha fet un de sol, ja que ell ha destruït la barrera que els separava i els mantenia enemics, abolint en el seu propi cos la llei i els preceptes. Així ha posat pau entre tots dos pobles i ha creat una nova humanitat centrada en ell. Per la seva mort en la creu ha fet morir l'enemistat i, units en un sol cos, els ha reconciliat tots dos amb Déu. Per això ha vingut a portar-nos la bona nova de la pau.
La pau a vosaltres, que éreu lluny, i la pau als qui eren a prop. Per ell, uns i altres tenim entrada al Pare, guiats per un sol esperit.
Per Jesucrist, Déu ha fet passar la humanitat de mort a vida i ha reunit en un sol poble l'Església. Aquests dos pobles de què ens parla la lectura, jueus i pagans, vivien separats i enemistats. Pau és l'enviat a anunciar aquest designi salvador als pagans. Teniu la paraula, Tertulià. Josep Maria, vols començar tu o...
Vinga.
O Fàtima, és igual.
Jo voldria subratllar precisament això, que és dos elements. Fixeu-vos que hem acabat la primera lectura que ens deia el Senyor és el nostre bé, i aquí comencem la segona lectura dient ell, Jesucrist, és la nostra pau. Crec que val la pena subratllar-ho, aquestes definicions de qui és, de qui és Déu, de qui és Jesús, perquè això val la pena tenir-ho en compte i perquè precisament en aquest sentit doncs treballa, perquè ell és la nostra pau, és la pau que ve de trencar les relacions d'enfrontament i posar-les en relacions d'agermanament, de família, d'una sola família.
Fàtima.
Sí, jo el que veig és que en aquest text de Pau, quan Pau diu que va enderrocar el mur que el separava, no es refereix a una situació externa, sinó a una actitud de fidelitat a si mateix, que permet superar la barrera de l'odi. El que ens separa és sempre doncs, aquesta part de l'odi, el fals jo, li dic, no? Jo crec que les separacions venen molt perquè moltes vegades jo sempre hi vaig a la lectura de què vius en el teu interior, no? A vegades som molt egoistes, deixem sortir més l'egoisme que la part de l'amor, de la generositat. I aquesta part, quan ens descuidem i deixem sortir el fals jo, doncs provoca separació, provoca desunió. I és d'alguna manera el que ens vol dir Pau amb aquesta qüestió, no? I la veritat és que el nostre veritable ésser és idèntic en tots. Per això quan ell diu Crist ens ha apropat, perquè és el model que tenim, és el que ens salvarà d'aquesta vivència, no, de l'egoisme. I ho centra en ell. No? Crist és el que ens uneix, és el que ens donarà bueno, el camí, és el que és, no sé, per aquí.
Jo crec que hem de tenir present això, el fet que anem resseguint aquesta carta de Sant Pau als cristians d'Efes. La setmana passada vam llegir el primer capítol, avui en llegim aquest segon capítol, on va desenvolupant el seu pensament. Si ens havia creat abans del món perquè fóssim sants i ens havia destinat a ser fills seus per Jesucrist, per això crea aquesta dinàmica, que és diferent de la que hi havia abans, la que era entre aquests dos pobles de separació i enemistat, perquè o conmigo o contra mi. En canvi, Jesús crea una altra dinàmica, dir o conmigo ja, o amb mi ja, o amb mi que estàs destinat a ser-hi. Per tant, no és una dinàmica de separació, de por, d'odi, sinó precisament una dinàmica de dir aquells que encara no hi són estan destinats a ser-ho. Per tant, hem de treballar pel que Déu vol. Com diu Sant Pau en un altre moment, el que Déu vol és que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat. Per tant, nosaltres, com Déu, no mirem entre els meus i els que no són meus, sinó els meus i els que estan cridats a ser-ho. No perquè jo tingui afany de protagonisme o de domini, sinó precisament perquè els he destinat a això, que és el millor el que poden arribar a fer. I, per tant, això jo crec que canvia molt la manera d'actuar davant de la gent i de mirar els que encara no són creients, per exemple, i segur que ens permet mirar-los amb estimació i no a nivell de... No amb prevenció, sinó amb ganes, això, de poder-los donar a conèixer allò que és ha de ser el seu tresor més gran.
Mm-hmm. Fàtima.
Sí, no, jo una petita cosa, no?, que, bueno, que ens van conduint les lectures a que Jesús és el bon pastor, no?, i ens reuneix a totes les seves ovelles i que ens alimenta, ens protegeix de tot mal. I més encara ens coneix i ens estima a totes, no?, en la línia que deia Josep Maria. Som tots, tinguem consciència o no. tots estem destinats a això. I ell és el que dona la vida per tots nosaltres.
I si ell és la nostra pau, val la pena recollir aquella pregària atribuïda a Sant Francesc, no, Senyor, feu de mi un instrument de la vostra pau. Si és la nostra pau, no podem fer altra cosa que transmetre aquesta pau. I quina feinada tenim en un món que sembla que no en vulgui, de pau, que està ple de guerres, ple de violència, ple d'enfrontament en l'àmbit, en tots els àmbits, econòmic, polític, social.
Sí.
I aquí tenim una gran tasca, perquè precisament perquè Crist és la nostra pau, tot treball per la pau ve de Déu i porta cap a Déu i porta cap al regne de Déu, en el qual doncs, realment el que hi regnarà és el bé, la justícia, com deia la primera lectura Jeremies, la pau.
Però ens hem preguntat, com a cristians, sovint, que aquesta pau no hem d'esperar que siguin els governs la que la facin possible i que siguin els líders del pacifisme, sinó que aquesta pau ha de començar per fer-la possible dintre de les nostres possibilitats, allà on som cadascú. A vegades estem demanant la pau al món i resulta que la nostra família estem enemistats, tenim problemes, es barallem, cridem... I no només a la família, també al treball. Sabeu, els companys que no ajuden. Però com a cristians, alerta, que nosaltres som els que hem de començar la pau allà on som.
Sí, sí, sí.
També exigir-la a que els governants de les nacions la facin possible dintre de la mida de les seves possibilitats, pel que la redundància, però, sí, però també nosaltres, no?
Sí, jo veig que és un camí, diguem-ne, paral·lel, no? Has de buscar que tu tinguis pau, que el teu interior estigui en pau amb tu mateix per poder després expressar aquesta pau, no? Per a mi és molt important construir la pau primer dins de tu i paral·lelament amb els altres, perquè el que tu et dediquis a tu mateix, és que tinguis moments de pregària, de silenci, d'una relació molt íntima amb Déu, no? I una relació amb Déu sacramentalment, no vol dir que deixis a part la denúncia, com els profetes, no? D'exigir. Exigir, no m'agrada tant aquesta paraula, no? Però sí que de demanar la pau. Uh-huh. Perquè al final, bueno, som tots germans. Uh-huh. Doncs hem de procurar el bé comú.
Il·luminem una mica més això de la pau. Com construïm la pau, com diu la Fàtima Josep Maria, dins nostra? Com seria possible això?
D'una banda, acollint l'acció de l'Esperit Sant, que ja Sant Pau ens diu que un dels fruits precisament és la pau. I simplement doncs, això, buscant aquests petits signes que es pot fer, tu has dit molt bé, a la família, amb els amics, amb els companys, doncs buscar aquesta pau que ve també de la veritat, com diu Jesús, de la veritat que ens fa lliures, i allò que a vegades no ens agrada, doncs ser conscients que el que ens pren la pau és caure en la temptació, deixar-nos portar pel maligne, que el que fa és destirotar-nos i treure'ns la pau a cadascú i al voltant nostre.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli d'aquest diumenge 16 de durant l'any és de Sant Marc i del capítol 6è.
En aquell temps, els apòstols es reuniren amb Jesús i li parlaren de tot el que havien fet i ensenyat. Ell els diu: «Veniu ara tots sols en un lloc despoblat i reposeu una mica». Perquè molta gent anava i venia i no els deixava temps ni de menjar. Se n'anaren, doncs, tots sols amb la barca cap a un lloc despoblat. Però algú els veia quan marxaven. Molts ho van saber i van córrer a peu de tots els pobles i arribaren primer que ells. Quan Jesús desembarcà, veié una gran gentada i se'n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor, i es posà a instruir-los llargament.
Fragment que ens fa pensar que Jesús envia els seus deixebles a anunciar l'Evangeli i a curar, i ells tornen al cap d'un temps i expliquen a Jesús el que han fet i ensenyat. I ell els convida a reposar en un lloc despoblat, una miqueta.
Sí. Jo crec que per comprendre els diferents aspectes de l'Evangeli d'avui hem de tenir present el context una mica, no? Els apòstols acaben de tornar de la missió a la qual Jesús els ha enviat. Entre l'enviament i el retorn ens han contat la mort del Batista. Ara ho dic el sentit que té, no? Acabada la missió dels 12, es tornen a reunir i es compten les peripècies de la tasca que acaba de concloure. Sembla que els hi ha anat molt bé, estan encantats, eufòrics. Fins i tot, potser, Jesús vegi una mica doncs, que aquesta eufòria doncs, comença a ser bueno, en el límit de, bueno, del que a vegades l'èxit pot bueno, marejar-te una mica, no? I llavors els hi convida al que feia ell, perquè ell també feia, després d'algunes situacions, no? Doncs miracles o predicacions, se n'anava tot sol al desert o se n'anava solidàriament a un lloc apartat a pregar, és a dir, a reflexionar, a tornar a l'origen de qui és, que és fill de Déu, i quin és el seu objectiu, no? Anunciar la bona nova. Doncs els hi convida, als apòstols, a fer el mateix, per poder rebaixar d'alguna manera aquesta eufòria que pot ser una mica perillosa, no? Tenir tant d'èxit. I jo veig que és així, no? Que, bueno, no sé, que Josep Maria completi.
M'agrada veure tot el lligam que hi ha entre la primera lectura de Jeremies, aquest salm tan bonic del bon pastor, i precisament tot això porta a veure el cor de pastor que Jesús té. Un cor de pastor que es manifesta primer amb aquesta atenció als seus deixebles. No li és igual com hagi anat, sinó que vetlla per ells. I per això, doncs, enmig del trasbals i de les dificultats, no? Què fa, doncs? Convidar-los a anar en un lloc despoblat, a reposar, perquè qui ha treballat doncs, també mereix el seu descans. I aquest cor de pastor que, al final, pot tant que quan es troba amb tota aquesta gentada, en lloc de dir, doncs bé, doncs no, que jo estava pendent pels altres, només, doncs, es commou i què fa? Doncs, veient-los com ovelles sense pastor, doncs es dedica a elles a instruir-los llargament. A mi m'agrada molt veure aquesta actitud de Jesús, perquè voldria que fos la meva, també, com a pastor, com a sacerdot. I sovint m'hi trobo, que no pares, i és que no et deixen parar la gent, no? I a vegades la gent diu, oh, és que no pares. I dic, doncs donem-ne gràcies a Déu, perquè això és el que també Déu vol, que puguem estar per la gent com a pastors, i ja dic, això que ho diu sobretot dels pastors, ho diu de tota l'Església que té aquesta dimensió pastoral, hem agafat aquest nom, no? Que precisament és això, en cap moment no hem de fer vacances, tot i que ara n'és el temps, no hem de fer vacances d'aquesta tasca pastoral, d'aquesta tasca de guiatge, d'aquesta tasca d'anunci de l'Evangeli.
Sí, i bueno, quan jo deia això d'aquest punt de demanar-li o provocar-li als deixebles un descans, és veritat que després ve l'altra part, que el pla queda frustrat, però perquè li va donar molta llàstima a aquestes persones que estan bueno, perdudes, no? I llavors, àgilment, doncs es posa a predicar-los, no? A expressar-los, a tenir-los compassió, no? L'amor que els hi té. Jo penso que això està aquí, no? És una realitat i ens diu molt, ens parla que la vocació nostra de tot cristià és aquesta, és ser per als altres, que a vegades potser que tu estiguis com un Jesús, amb unes persones que els hi veus que bueno, necessiten una mica de repòs, de descans, de reflexió, de tornar a l'ésser més autèntic, però a vegades és l'atenció a persones que estan perdudes. I jo crec que aquest evangeli ens parla molt que és la nostra realitat. La vocació cristiana és ser per als altres.
Jo crec que aquest cor de pastor només el té aquell qui estima. Clar, Jesús, que és l'amor del pare, doncs és qui estima més, però només el pot tenir realment qui estima. Em recorda molt precisament, doncs, això, un amor tan intens com és el de les mares, que no els han de dir què necessiten els fills, sinó que ho veuen i s'avancen a fer-ho. Allò que a vegades amb els fills passa al revés, no? Refiats de que ja ho faran, ja, doncs... Però aquest cor del que veu la necessitat de l'altre i s'avança, doncs, a ajudar-lo, que és el que Jesús fa. Veu la necessitat dels deixebles i vol ajudar-los amb ell, veu les necessitats d'aquesta gent i vol ajudar-los aquesta gent. Jo crec que precisament nosaltres, aquesta església que portem en el cor l'Esperit Sant, que és l'amor de Déu, doncs hauríem de ser així. I gràcies a Déu ha estat així. Precisament tenim grans testimonis de grans actuacions de l'Església que han vist necessitats i quan el món, bueno, diu, ja, va, veurem, doncs s'han posat en marxa. Quan no hi havia hospitals, han posat hospitals pels més necessitats. Quan no hi havia escoles, han fet escoles perquè en poguessin tenir tots, des del que tenia més diners al que en tenia menys. I així tants altres elements. Jo crec que amb això hem d'agrair que l'Església ha estat fidel a aquesta dimensió pastoral de Jesús i que hi segueix i hi seguirà sent.
Jo penso que sí que l'Església ens ajuda, no?, a fer aquest camí de, bueno, d'estar alertes en l'anunci de la Bona Nova, d'evangelitzar, d'estar atents a possibles descans, però també a l'atenció als altres.
Doncs ho hem de deixar aquí, aquesta sintonia de fons, vol dir que ja hem arribat al temps que tenim assignat per al programa. Moltíssimes gràcies, mossèn Josep Maria Turull.
A vosaltres.
I també moltíssimes gràcies, Fàtima Ramos.
Moltes gràcies a tots. Sí.
I, com no, moltíssimes gràcies als nostres oients per la seva fidelitat al programa. Agraïm també la col·laboració imprescindible del nostre tècnic de control, el Jordi Carretero, sense el qual no seria possible fer arribar el que hem comentat a vostès. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña, la direcció i presentació Maria Marín, la que us parla. Recordar-los que els esperem novament aquí diumenge vinent en la sintonia de Ràdio Estel i també dir-los que el programa el diumenge vinent, dia 28 de juliol, s'emetrà a 11:15 del matí i no a les 10, com fins ara. 11:15, recordin. També, finalment, doncs, dir-los que estem molt agraïts pels seus comentaris, tot allò que ens fan arribar sobre el programa, suggeriments, opinions. Gràcies per fer-ho. Gràcies per la molèstia que es prenen per enviar-nos els correus electrònics. Gràcies. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. Recordin, diumenge vinent aquí a Ràdio Estel, el programa La Taula de l'Evangeli. Una salutació ben cordial i una abraçada per a tots. Adéu-siau.